no deixis de caminar.
Són les 10 i 18 minuts del matí i aquest dilluns us volem proposar un total de 3 rutes, totes elles relacionades amb la nostra història com a poble, amb els nostres orígens. Estem parlant de les 3 rutes dels Comtes Reis Catalans, organitzades i impulsades pel Cercle Català d'Història i per Mític Gestió Cultural. Ens acompanya el president del Cercle Català d'Història, l'historiador Joaquim Ullant, qui ens ha acompanyat altres vegades i que estem molt contents que torni a estar un dia més aquí. Joaquim, molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies.
Bé, Joaquim, si et sembla, ja anem de cara a barraca. Comencem per la primera de les tres, de la independència a l'expansió. Quins fets històrics abarca aquesta ruta? Per on comença?
Bueno, aquesta ruta, el títol ja ens ho diu tot, abarca des del començament de la nació catalana com a tal, com una entitat independent, fins al moment de l'expansió, diguem-ho així, a nivell peninsular, és a dir, fins a Jaume I, fins a que decideix conquerir Mallorca, València, i el que tracta d'explicar-nos fonamentalment aquesta ruta és que la gent ha de saber, en una data com avui, que ens apropem a l'11 de setembre, i que molta gent no sap què cony celebrem a l'11 de setembre, que realment no celebrem res, és que aquest país ha sigut un estat lliure durant quasi 8 segles, des de l'any 988 fins al 1714. I això és important comentar-ho, perquè, de fet, no, avui en dia suposo que l'11 de setembre no es demana la independència, sinó que es demana retornar a l'estatus que teníem, a l'estatus legal.
En aquest sentit, com deies, es parteix de la independència, hem de situar en el context històric de Guifré el Pilós, tot i que potser l'inici del casal comtal català de manera oficial, aquest separar-se dels francs, fins a Guifré era la unió que hi havia hagut, Guifré també ho havia estat súbdit dels francs, en aquest cas hi ha un moment que això separen els camins i és quan el casal comtal català assumeix, en fi, la unió dels comtats catalans s'assumeix al marge dels francs, no? Aquesta
correcte.
Relació de vassallatge acaba, diguéssim.
Correcte. En Guifré és el primer comte que, diguem, a partir d'ell el títol serà hereditari, passarà de fills, a nets, i així successivament, i coincideix amb un moment en què l'imperi franc està en plena decadència. Paral·lelament, aquests comtats catalans, diguem-ho així, incipients, comencen a agafar una certa consciència pròpia, no? Una certa consciència independent. I serà el net de Guifré I, en Borrell II, qui, aprofitant un moment en què el rei franc no pot donar-li ajuda contra els àrabs, pues, no tornarà a rendir-li vassallatge, i a partir d'aquí, d'aquesta data, 988, podem dir que és el moment de la independència d'aquest país.
Evidentment, el vassallatge en aquella època, l'època feudal, era clau, la contrapartida, no? La protecció, en aquest cas, clar, que van entendre que no havien estat protegits, per tant, no calia, doncs, no calia prosseguir amb aquesta relació perquè no s'entraia la contrapartida lògica.
Diguem. Exacte, no sé si veiem alguna similitud amb el que passa avui en dia, però és evident que en aquell moment aquests comtats es van considerar autosuficients, i a partir d'aquest moment no van donar més vassallatge.
Anem a la ruta, als llocs pels que passarem. Quin resum en podem fer d'aquesta ruta?
Els llocs són diversos. Per exemple, començarem amb un lloc molt curiós, que és el camí que ens portava de l'antic port romà, que venia de Montjuïc. Estem parlant de que l'antic port estava a la vora del Llobregat, i d'alguna manera ens dirigirem cap a Barcino, la Barcino romana, de principis del mil·lenni, una mica intentant explicar on neix, no?, la ciutat de Barcelona, i d'una manera molt ràpida passarem pels romans, els visigots, passarem una mica per aquestes primeres civilitzacions, no? A partir d'aquí arribarem a Sant Pau del Camp, visitarem Sant Pau del Camp, que és una església que està a prop del Paral·lel, molt desconeguda per tothom, i que en canvi quan s'entra en aquesta església un queda sorprès perquè té la sensació de que ha fet un viatge en el temps, i allà es troba, pràcticament ens trobarem mil anys enrere. I allà podrem parlar, per exemple, és on començarem a parlar d'aquests primers comtes, no? I de que allà, per exemple, fou enterrat en el fill de Guifré el Pilós.
Per tant, avançarem llavors cap al camí del Llobregat i de les Forques.
Exacte. A partir d'aquí canviarem de camí, ens en direm al carrer de Sant Pau, d'acord? Que era un altre dels camins que sortia de la Barcino, i també de la Barcelona, més tard de la Barcelona medieval, que portava, era el camí de les Forques, era on es penjaven els reus, i perquè tot visitant que arribava a la ciutat veiés el que li
podia passar si no complia.
Aquell que no complia les normes, evidentment, i a mesura que anem caminant anirem parlant dels següents comtes. Arribarem a Sant Llàtzer, la insolència de Sant Llàtzer, parlarem de Ramon Berenguer III i de Ramon Berenguer IV, i d'aquesta unió amb Aragó que tan malament s'ha explicat avui en dia i que ha donat peu a fer creure a la gent que nosaltres érem aragonesos, pràcticament, i que els quatre pals són aragonesos, els quatre pals de la bandera. Explicarem això, ho aclarirem. I a partir d'aquí ja anirem avançant pel carrer de l'Hospital, passarem per l'Hospital d'en Colom, avui conegut com Hospital de la Santa Creu, antic Hospital de la Santa Creu, evidentment, i parlarem Jaume I. Jaume I una mica és el rei que d'alguna manera, a partir d'ell i del seu cronista, en Ramon Muntaner, podem dir que neix ja el concepte de nació. El concepte de nació catalana, podem situar-lo...
Aquest concepte discutit neix allà.
Bé, discutit no sé per què, perquè és tan obvi i tan evident que fins i tot fa riure, no?
Sí, sí. En aquest cas, doncs, ho situarem en Jaume I, que ens ajudarà, doncs, a avalar que quan es pot començar a considerar, doncs, el terme nació, no?
Exacte.
Molt bé, acabarem en un punt que jo m'agradaria que ens expliquessis amb la documentació que ens has passat, perquè hi ha dos temes que són interessants. Un és que dius Temple d'August, on s'inicia tot, i de l'altre acabarem el punt més alt del Mont Tàber, on comença tot. Per què és tan important aquests punts?
Bueno, perquè es dona un fet curiós. Es dona el fet de que la Barcino romana, quan se situen els romans en aquell moment, en aquesta zona, escolleixen el punt més alt de lo que és ara Barcelona. I allò, aquest punt és el que és conegut com el Mont Tàber. I en aquest punt, precisament, està just davant del Centre Excursionista de Catalunya. Allà construeixen la típica vila romana, amb els seus camins en forma de creu, la seva distribució habitual. I, curiosament, 2.000 anys després...
Sí.
El centre polític del país continua estant en aquest entorn. I en aquest Mont Tàber, justament al centre excursionista de Catalunya, ens trobem encara les tres columnes que queden en peu d'aquell temple d'August que van construir els romans. D'acord? I d'alguna manera ho lliguem a aquella mentalitat romana, imperial, que en el seu moment es van donar compte de que aquella petita vila de Barcino realment podia ser molt més important de lo que en un principi havíem previst, i la van començar a fortificar com una capital important. Té un paral·lelisme amb la mentalitat de Jaume I, d'acord, que ell ja té una idea, no sé si dir imperial, però una idea d'expansió. Ell entén que el país s'ha d'expandir i ho fa conquerint més territoris.
Doncs aquest és el punt i final de la primera ruta. La segona és la supremacia a la Mediterrània. D'alguna manera podem dir que encapçalada el precursor, en aquest cas Jaume I, és qui comença a mirar cap al Mediterrani després de tot el fracàs que va suposar tot el tema de Muret, que va limitar l'expansió pel nord. En aquest cas Jaume I mira cap al Mediterrani. Però, en aquest cas, el monarca on situeu el punt fort és el rei Pere II el Gran. És aquest l'origen de la ruta, no?
Correcte. Pere el Gran és el rei que, d'alguna manera, salta al mar. Decideix que l'expansió ha de venir pel mar. I és el rei que emprendrà, principalment en Pere el Gran i posteriorment Jaume II, seran els reis que emprendran les conquestes de Sicília, de Nap, de Sardenya, perdó, i són els que començaran a construir el que va ser realment una potència marítima. Aquesta ruta també, el missatge d'aquesta segona ruta és precisament explicar a la gent que no érem, com ens explica la història oficial, un petit territori així a l'estil de la Gàlia, de l'Astèrix i l'Obèrix perduts a l'est de la península, sinó que érem la principal potència de la Mediterrània. Gràcies a un invent que s'anomenen consolats de mar, aquest comerç, aquesta marina militar, etc., es van expandir per tot el Mediterrani, fins al punt de que la llengua franca tot el Mediterrani estava basada en el català. I això és molt important explicar-lo i com es produeix aquest fet.
Per tant, és el punt de partida, l'explicació que voleu situar bàsicament. Clar, una ruta en què expliquem un itinerari, en aquest cas que expliquem la potència naval, lògicament comença per les drassanes.
Evidentment, les drassanes són el gran símbol, d'aquesta potent marina catalana. A partir d'aquí avançarem, parlarem, ens aturarem a la Rambla, explicarem què era la Rambla en aquelles èpoques, el convent de Sant Francesc, quina relació té el convent de Sant Francesc amb tot, amb tot aquest creixement, diguem-ho així, l'ordre dels mercedaris, què és l'ordre dels mercedaris, per què és tan important, els mercedaris que després els trobarem escampats per tota Amèrica. I bé, diferents punts, parlarem de la llotja, parlarem de Santa Maria del Mar, de les cases importants que hi ha al carrer de Montcada, i una mica d'aquest creixement no només econòmic i polític i militar, sinó també cultural, científic, i de tot el que va comportar aquesta gran època.
Aquesta és la segona de les rutes, una que, clar, abarca ni més ni menys que 16 segles, que és un munt, en aquest sentit. La segona abarca aquest període d'expansió, acabem amb Martí l'Humà.
Acabem amb Martí l'Humà, correcte.
És quan s'extingeix el casal de Barcelona, i aquí sí que volia enllaçar amb la tercera ruta, perquè molt sovint, des de diferents perspectives, molta gent situa aquest moment com el principi del final, en aquest compromís de Casp que escull la dinastia de Trastàmara. I clar, aquí la tercera ruta precisament és una ruta de comtes reis catalans, perquè seguien sent comtes reis catalans, havia canviat una dinastia perquè l'altra s'havia extingit sense descendència, però també reivindiqueu tot el que van fer aquells monarques com coses de Catalunya, quan a vegades ja es comença a confondre les coses aquí.
Exacte. Aquí a Catalunya la historiografia té un victimisme que és francament alarmant. A partir de Martí I l'Humà, evidentment canviem de dinastia. Passem del casal de Barcelona a un casal castellà, els Trastàmara. I aquesta historiografia catalana es rasga les vestidures i entén que al no ser catalans ja arriba la nostra decadència. Res més lluny de la realitat.
Quan era habitual en d'altres zones que dinasties d'un altre país assumien la corona d'aquell per una cosina de no sé què que sabia, un matrimoni.
Evidentment. En aquests segles anirem canviant de dinasties a tort i a dret, d'acord? Evidentment que els Trastàmara tenen, inicialment, sobretot, tenen una visió castellana, i serà un segle de conflictes, però no només perquè aquesta gent tinguin una certa mentalitat castellana, sinó per molts altres motius. En canvi, un dels personatges més denostats és Ferran el Catòlic, i en canvi és el personatge que realment torna a posar ordre a aquest país, i serà el personatge que abordarà la gran campanya americana, que avui en dia tant en tela de judici i està, i que tant ens han tergiversat a les escoles. És a dir, hem de canviar el xip. No podem anar amb la mentalitat de que perquè els reis aquests originalment eren castellans, el país ja, i això ja no funciona.
Potser m'erro, perquè no sóc historiador, però sí que hi ha la sensació que a tot el que fa Ferran sembla com que la que manava allà era Isabel la Catòlica, i Ferran hagués passat de Catalunya, de la seva corona, per estar amb la seva dona, i és un personatge, no? I que era un personatge com perdut per allà al mig, que aquí tampoc era massa estimat, que s'havia temptat contra ell, i en canvi reivindiques això, no? També el rol que té com a monarca català.
Això és és absolutament fals. És a dir, el personatge important de l'època, del segle, un dels reis més importants de l'època, és Ferran el Catòlic. La gran consecució del seu pare, Joan II, i això no ho explica ningú, cap historiador ho explica, suposo que per por, és fer-se amb Castella. Ell aconsegueix casar el seu fill amb Isabel la Catòlica contra la voluntat del monarca castellà del moment, que intentant defensar la corona nomena hereva a la seva filla, Joana, coneguda la Beltranesa, d'acord? Però no se'n surt, i al final acaba sent nomenada reina Isabel sobre el paper, però al final també els castellans han d'admetre Ferran com a rei de Castella. I és la gran consecució de Joan II. Després tot això més tard, evidentment, girarà la truita. Però en aquest moment, Joan, Ferran el Catòlic es converteix en el rei de la corona d'Aragó, en el rei de la corona de Castella, soluciona, liquida la reina, la guerra que hi ha, la guerra civil a Castella, redreça el Principat, conquereix Granada, acaba de liquidar també la conquesta de Nàpols, que era un tema que s'havia complicat durant moltes dècades, aborda el tema d'Amèrica, és un personatge que ha de ser revisat absolutament.
I d'aquí sorgeix també la figura de l'emperador, de Carles V, i també el situeu en aquesta mateixa ruta, en aquesta mateixa època.
Sí, Carles V, nosaltres la ruta la finalitzem exactament amb Carles V, perquè considerem que és el darrer rei que realment se sent una mica fill del país, no? A partir d'aquí, tots els reis que vindran, Felip II especialment, són els grans manipuladors de la història, amb una idea de construcció espanyola en detriment de la història dels altres, però Carles I és un personatge que en els seus inicis es planteja que Barcelona sigui la capital del seu imperi. I per això, per exemple, convoca l'Orde del Toisó d'Or, el capítol del Toisó d'Or, a Barcelona, a la catedral de Barcelona. Després, evidentment, vindran molts episodis que complicaran la història, però podem dir que és el darrer rei que d'alguna manera estima el país. Entre cometes, però estima el país.
Repassem per on passa aquesta darrera de les tres rutes que heu titulat La gran conquesta del món.
En aquest cas, començarem al portal de l'Àngel, d'acord? I ens anirem cap a la capella de Marcús, explicarem una sèrie de curiositats d'aquest lloc que la gent desconeix, és un d'aquests punts de la ciutat absolutament desconeguts. Caminarem pel carrer de Montcada explicant els palaus, els diferents palaus que hi ha, que ens mostren a més com vivia la societat adinerada del moment, la pujança que hi havia. Passarem per la Seca, la Casa de la Moneda, una de les cases de la moneda de l'època, i explicarem una mica què vol dir tot això, què passava amb l'or d'Amèrica, què deixava de passar. Ens anirem també al convent de Sant Agustí, un altre convent molt desconegut de la ciutat, que avui és un centre cívic, i quina relació té amb Joan II. Santa Caterina, avui un mercat, però segles enrere un convent on, per exemple, es feien enterrar els Colom. Avançarem cap a la catedral i acabarem al Palau dels Requesens, un dels palaus més importants medievals de Barcelona i que té coses que cal conèixer per entendre l'organització administrativa, política, militar de l'època.
Una proposta, ja veieu, de tres itineraris diferents. Més o menys, quina durada aproximada tenen, Joaquim?
Més o menys dues hores.
Unes dues hores.
Aproximadament, sí.
I ja teniu la distribució feta d'aquests itineraris al llarg de l'any? On ho podem trobar perquè la gent que estigui interessada digui, escolta, a mi els m'agradaria fer-los tots tres o anar sabent quan es fan?
En aquests moments estem programant el trimestre. Hem acabat l'estiu, hem tingut, diguem, una agenda diferent, no? Passa en tots els...
Els àmbits,
exacte, i estem programant aquest trimestre. El que sí que podem anunciar, és perquè aquests que s'animin, és que el 22 de setembre, a les 5 de la tarda, farem la ruta número 1, d'acord? I convidem a tothom que s'hi sumi i que vingui, sobretot, a aprendre a conèixer una mica la història del país, que sàpiguen realment què era el país, que no ho tinguin que escoltar amb certs canals de televisió o determinades emissores de ràdio que realment intoxiquen amb excés.
Accedir al coneixement sobre el terreny, la proposta que feu.
El coneixement és fonamental. Si no hi ha coneixement, no hi ha res. I la memòria és el primer pas per saber cap on camines.
Ja ho veieu, aquesta és la proposta molt interessant i necessària que fa el Cercle Català d'Història amb Mític Gestió Cultural. Ens ha acompanyat el seu president, Joaquim Mollà. Moltíssimes gràcies, Joaquim.
A vosaltres.